Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. Quants cops molts de vostès hauran escoltat allò que aquell àrbitre ho ha fet bé, que aquell àrbitre ens ha perjudicat? Quants cops entrenadors, futbolistes, afeccionats han parlat dels àrbitres? Sovint, doncs, o molts cops, pensant que la tasca arbitral, doncs, va més enllà del partit, dels 90 minuts. Teníem ganes de tractar la qüestió arbitral, no només la que, repeteixo, la que circumscriu els 90 minuts al partit de futbol, a la decisió immediata, a l'equivocar-se, al no, a l'encertar, sinó a tot el que envolta una miqueta la qüestió arbitral, des de que comencen fins que arriben a l'elit. En fi, són tantes i tantes coses que avui, doncs, ens fa molta il·lusió que ens acompanyi el Toni Artero. Ell és el delegat del Penedès Garraf del Comitè d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol. Toni, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'agraeixo que estiguis aquí.
Molt bé, jo també.
Finalment hem pogut allò quadrar una mica agendes, no ha estat fàcil, però bé, una miqueta el que et deia, teníem ganes de tractar allò que sovint, molts cops, parlem i desconeixem.
Sí, hem fet una mica de prèvia abans de...
Sí, una entrar, mica de prèvia.
Però bastant, bastant. Home, jo el que t'he comentat, és important que tant els clubs, els dirigents, els jugadors, sàpiguen la feina que hi ha darrere d'aquests 90 minuts. Que t'havia comentat, una preparació física, una formació, una disciplina, un rigor, tot això està dintre de l'àrbitre modern, que és l'àrbitre que el Comitè Català vol, i l'àrbitre en compromís. I jo crec que per part de la Federació i del Comitè d'Àrbitres està fent una feina molt important de cara a l'arbitratge català.
Acaba amb la frase, el bon àrbitre és aquell que...
Bueno, el bon àrbitre és aquell que té destellos que no tenen un altre, que és el compromís, la dedicació, la condició física. Això són destellos de bon àrbitre. Dintre d'un camp, bueno, més o menys, els àrbitres, si veus la primera divisió, més o menys són quasi tots iguals, o sigui, a la manera d'arbitrar físicament, però hi ha àrbitres, sobretot aquí al Comitè Català, que el compromís és molt important. Per nosaltres, el compromís, l'apoyar, l'estar amb la canalla i tot això... A vegades és més important l'àrbitre fora del camp que dintre del camp, com a persona, col·laborar en tots els medis de comunicació, quan en demaneu, per demanar tota aquesta informació, i això és el que jo sempre dic, que és el que comencen ara. El compromís és molt important.
Jo ara li comentava amb el Toni, és que l'àrbitre és el jutge, i em deia, no, l'àrbitre no és un jutge.
Sí, jo t'ho he dit, que és molt clar, diu, l'àrbitre és un jutge té mesos, anys per prendre una decisió, l'àrbitre no. L'àrbitre té dècimes de segon
i mil·lèsimes de segon.
Tu estàs a casa tranquil·lament mirant el partit i el que t'he comentat abans aquí a la prèvia i a vegades penses, ostres, serà penal? No serà penal? I tens...
Hem vist la repetició cents de vegades
i no ho tenim clar. Un jutge té, o sigui, escolta'm, això he vist pacientes de metir un mes o una setmana o dos a l'àrbitre, ojalà, tu imagina't un partit de futbol que diu, no, espera, parem i miro la jugada 4 minuts. No, per a mi no és un jutge. I per això te dic de que actualment l'arbitratge té moltes exigències que realment ha canviat molt, perquè el futbol, jo que te deia abans, el futbol és molt ràpid, és un futbol molt diferent de fa 15 anys. Tu me'n comentaves dels àrbitres aquests calismans, com eren el Ramos Marcos...
Sí, aquests àrbitres que tenien, bueno, un cos, un físic, doncs, bastant més pesat del que veiem ara.
Exactament, però perquè potser en aquella època el futbol demanava això. Amb un àrbitre així ja era suficient, però actualment el futbol demana àrbitres atletes. Amb una test d'àrbitre d'atleta, i si tu mires tots els àrbitres de primera i segona divisió, i ja no te parlo, ja no tens que anar a primera, oblidem primera i segona divisió. Anem a l'arbitratge català. Els àrbitres que hi ha ara, jo a vegades, bueno, sempre estem tots delegats, i el president i tots, a les proves físiques, dius, hòstia, però és que són atletes. Amb un test d'àrbitre, amb una figura que dius, mare meva, si és que no tenen ni res de grasa, o sigui, físicament estan impecables,
perfectes, com
de veritat que sí.
Hi ha bons i mals àrbitres, Toni?
Evidentment, com tota la vida, hi ha bons, hi ha bons o que tenen més sort a l'hora de... Això està clar, hi ha àrbitres que són més bons o que... Però això és això, això. A vegades, mira, en una reunió de UEFA, recordo, sempre ho poso d'exemple, teníem un psicòleg per cada quatre àrbitres i parlaven de lo que era la sort. I jo recordo perfectament que li deia al psicòleg, que suerte tengo de estar aquí, entre els 25 àrbitres assistents que estaven convocats per anar a una Eurocopa. I deia, no t'equivoques. La suerte és un còctel entre preparació i oportunitat. A ti t'ha arribat l'oportunitat i estaves preparat. I això és la sort. La sort no arriba sola. Té que estar preparat i que t'arriba l'oportunitat.
Parlar de sort en la qüestió arbitral...
Mira, la sort és entrenar cada dia.
Un àrbitre pot tenir sort en un partit?
A veure, sort...
Un jugador pot tenir sort en un moment determinat?
Un àrbitre...
Que li caigui la pilota en aquell moment, en una bona posició...
Sí, però...
Però un àrbitre tenir sort?
Sí, però ten en compte una cosa. Un àrbitre, si està ben preparat físicament, molt ben preparat físicament, té les garanties i el, quasi el 80% de possibilitat que encerti la jugada. Per què? Perquè està al costat de la jugada. I si tu li pietes un àrbit a un jugador una falta a 2 metres de la jugada, difícilment te protestarà aquesta falta. Ara, tu pita-li aquesta falta a 30 metres. Fas la comprovació en un partit, de tant partit que vas a veure tu. El cacau tenim muntat. Per això dius, sort, si un àrbit està ben preparat físicament, està ben preparat tècnicament, una persona que se sap el reglament i sap aplicar-ho, té més possibilitat d'acertar a un àrbitre que físicament no està bé. Per això nosaltres, a nivell del comitè, i t'he comentat abans a la prèvia, el president que tenim, el Xavi, és una persona que ha revolucionat l'arbitratge català. Sempre diu el mateix, diu, coño, què pelota eres? No, que jo no soc pelota, jo porto 35 anys a l'arbitratge i he vist de tot. Ha revolucionat l'arbitratge català. Té la seva forma de portar tot l'arbitratge català i és el que hi ha. O sigui, compromís, disciplina i rigor, i això està claríssim. I el que faci alguna cosa fora d'això se sancionarà dintre de les normatives que té la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d'Àrbitres.
De la mateixa manera que hi ha sancions per entrenadors i per jugadors, els àrbitres també hi tenen la seva sanció?
Pues i tant que tenen la seva sanció, evidentment. L'àrbitre té unes obligacions que són obligacions. Jo sí que sempre dic una cosa: el que depèn d'un àrbitre no pot fallar. Què depèn d'un àrbitre? Arribar a l'hora al camp, tancar l'acte a l'hora correcta, ser educat de cara als equips. Si vols que te respetin, respeta primer tu. I si totes, i ja no parlem de si t'equivoques un penal o no, farà allò. Mai entrarem nosaltres, perquè això és el dia a dia i això és una motxilla que portem a sobre.
Sí, no? I l'equivocació forma part de tots.
La persona que se pensi que l'arbitratge seran robots i que no s'equivocaran és que no sap el que és el futbol. Però si dintre d'aquestes possibilitats tenim totes coses, aquestes coses que estic enumerant, evidentment tindrem un àrbitre amb més qualitat i més garanties. T'ho he comentat abans, un club paga un arbitratge i vol un servei. El servei que és, doncs, tindre un àrbitre preparat, tant físicament com tècnicament, i després que s'hi convocarà, el que t'he dit, evidentment, però almenys que tinguis una garantia que aquest àrbitre està format o s'està formant i té una preparació física correcta. Això està clar. Això... I tenen en compte, t'he donat una data abans, tots els àrbitres de Catalunya, tots, de totes les categories, passen proves físiques. Tots, 2.000 àrbitres, des de situacions especials fins a tercera divisió. Tots, i el que no passa, evidentment, no és igual, al mínim, un àrbitre en situació especial que un àrbitre de tercera divisió. Però, escolta'm, tots passen proves físiques, i el que no passa, aquestes proves físiques i tècniques, no arbitra. Això m'agradaria que també, de cara als clubs,
que la gent sàpiga.
Queda clar tot això.
Amb un àrbitre s'ha de poder parlar al terreny de joc.
Sí.
Perquè es diu a vegades, és que amb aquell àrbitre no es pot ni parlar i...
Bueno, també tenen en compte que cada àrbitre té la seva personalitat. Nosaltres no podem dir canviar la personalitat d'un àrbitre.
T'ho pregunto, Toni, perdona, perquè sovint també hi ha la imatge aquella de l'àrbitre autoritari, no? de les maneres, del posat, de l'ensenyar la tarja, volem dir,
sí,
allò més autoritari que no pas més proper, més dialogant, més...
Bueno, això també és
això una... forma part, com dius, una miqueta de la personalitat de cadascú.
Evidentment, és que cada... jo tinc un caràcter molt seriós de cara als àrbitres i el que t'he comentat abans. És molt complicat tratar amb nois de 14 fins a 20 anys, que és la mèdia d'àrbitres que estan a la mateixa formació, estan en categories baixes, i és el mateix. Un àrbitre, nosaltres lluitem amb això, amb el tema de ser una mica més dialogant, però cuidado, no equivoquem el que és el diàleg a la protesta. I els àrbitres, jo crec, en general, pues, a veure, dialogar, escoltar amb l'àrbitre, jo crec que no es falta d'una manera correcta, però altra cosa és la protesta.
Ja.
I generalment no és un diàleg, és una protesta, i és una protesta que ja l'àrbitre diu, bueno, hasta aquí hem arribat.
Què és el que no aguanta un àrbitre? El que li empipa més? La protesta, com diuen els castellans, l'espaviento, banquetes allò,
mira,
molt enèrgiques.
Sí, jo sempre parlo amb els àrbitres que lo important d'un àrbitre és controlar les banquetes. Sí, jo, clar, i controlar el camp i els 22 jugadors, evidentment.
Veus, però... aquí potser hi ha un problema, perquè molts cops tenim la impressió aquesta que els àrbitres estan més pendents del que passa a la banqueta que no al propi terreny de joc.
Sí, però a veure, tot és...
Tot té la seva explicació, evidentment.
Explicació, evidentment. Jo dic controlar la banqueta no vol dir que estiguin 90 minuts a la banqueta.
Evidentment,
que estàs controlant el partit, i més àrbitres que van sols. Tercera catalana, sí, cap avall. Molt complicat arbitrar. Però evidentment tens que estar pendent del partit, però que no pots... de ninguna manera permetir és que un entrenador, un delegat o qui sigui, ja airadament, fent amb els braços en alt, cridant-te i tot això, això no, perquè això passa al minut 4 i te passarà al 10 i te passarà al 15 i te passarà al 89 i arribaràs allà i expulsaràs a l'entrenador al 89 quan s'ha tirat tot el partit, jo no dic insultant-te, però fent una provocació de cara al públic. Llavors, aquestes coses tenen que... i amb educació, jo sempre li dic als àrbitres, aneu allà a la banqueta, sisplau, mirem de moderar-nos una miqueta, col·laborem, sisplau, sempre amb molta educació. Tu arribes allà, clar, però si te lo fa el 4, te lo fa el 15, pues al final tens que prendre una decisió disciplinària, amonestar-ho, expulsar-ho. No vull dir que la meva sort sigui anar a la banqueta, no. Amb molta educació, amb molt saber estar, però que el comportament tant de la banqueta com el jugador sigui el més correcte possible.
Sovint tenim aquella sensació, Toni, que no col·laborem prou. Ni entrenadors, ni jugadors, ni afeccionats, ni mitjans de comunicació.
Mira, jo t'he dit abans a la prèvia que a vegades, cada cap de setmana vaig a veure partits, sobretot la gent que comença ara, i gent veterana també solo ir a veure, i el comportament, jo no dic general, però a vegades el comportament, jo sóc pare i a vegades, però és que el comportament dels pares, els benjamins, els prebenjamins, amb l'Alevin, jo he vist baralles de pares a la grada amb nens de 6 anys. És que això és intolerable. De què estem parlant? Què estem fent? O sigui, jo t'ho he comentat abans, inclús quan veníem caminant,
sí.
i t'he dit, hòstia, però escolta'm, és que què fem? Educar el teu fill a casa? Perfecte. Però tens que educar-lo també esportivament.
I pensem, és a dir, no n'hi ha prou en l'educació del dia a dia, sinó que ha d'existir una educació esportiva.
Jo sempre dic una cosa, i els àrbitres, com jo, com el responsable dels àrbitres, jo tinc la meva responsabilitat, que són els àrbitres del Penedès Garraf.
Però l'educació esportiva, perdó, Toni, és més feina dels tècnics, no?
Sí, és el que t'anava a dir.
Dels propis clubs, evidentment.
Jo sempre dic...
De transmetre uns valors, ara que està tan de moda parlar de valors.
Sí, parlem de valors, però el que jo digo, hablamos de derechos i de deberes. I el que jo tinc molt clar és que jo, els àrbitres meus, que comencen amb 14 anys, li dic, a veure, jo, l'educació que tu tens a casa és problema dels teus pares, però quan passes per aquesta porta, l'educació esportiva te la dono jo. És el que hi ha. O t'ajustes al sistema que té el comitè. No és que coses que m'inventi jo, perquè tot el que jo faig està legislat, tant per la Federació Catalana de Futbol com el Comitè Tècnic d'Àrbitres. I si jo dic que la persona que no ve a classe a formar-se no pot arbitrar, doncs no arbitra. És que està claríssim. Perquè ja no és que el dir, hòstia, vens a classe. No, és que vens a classe a formar-te. Vens a classe a formar-te perquè estàs treballant l'habitatge forma part del d'un treball.
Això potser molta gent no ho sap, no? També.
Bueno, és que és així.
El dia a dia, és a dir, no aquest el que deia al principi, no? Quan hem fet la introducció, vull dir, ens quedem amb els 90 minuts. Sí, però clar, hi ha una setmana per endavant, no? Hi ha unes classes, hi ha uns exercicis físics.
Físic, tècnics, teòrics, hi ha de tot. O sigui, nosaltres no parem, els 365 dies és que no parem. Tenim classes dijous al Penedès, Garraf, classe divendres, nombraments, el cap de setmana, que no hi hagi cap problema, el telèfon de guàrdia, però si hi ha algun problema estem totalment a disposició dels clubs. Els àrbitres entrenen el dimecres tots, o sigui, preparació, els informes, els àrbitres, jo te dic la veritat, jo parlo dels meus i a nivell de Catalunya, de tot Catalunya, perquè a part de portar la delegació he sigut director tècnic anys i la veritat, amb el president, a part de ser el meu amic, és una persona que el que te dic, ha revolucionat tot, però és que a tota Catalunya funciona així. I això és el que molta vegada els clubs no saben, de dir, no, ve aquí, el que tu deies, ve l'àrbitre 90 minuts, cobra i se'n va. No, no, estàs equivocat. Això no és l'arbitratge. L'arbitratge té més coses.
Hi ha un rerefons, evidentment.
Molt,
hi ha un
però
rerefons,
molt.
Hi ha un rerefons.
Molt, la veritat que sí. I el que hem parlat de que l'àrbitre i a mi tota la setmana arribo a casa i trucada d'àrbitre, escolta'm que tinc aquest partit, que estic molt content, a veure si tinc informes, si... perquè els àrbitres tenen una puntuació i depèn de la puntuació tenen opció de pujar o no pujar. Tenen proves físiques cada 3 o 4 mesos.
Un altre dels comentaris que s'escolten a la grada. Aquest àrbitre el que vol és fer punts per pujar, no sé què, que si hi ha el típic informador, que no sé què, que no sé quan.
Típic informador, sempre... A veure, l'informador és una persona que ha sigut àrbitre i que va a lo que sigui. És un notari que apunta el que veu al camp i això lo transmet en un informe i lo remite al comitè tècnic. Això aquí, més transparència aquí al comitè no hi ha... Bueno, és que és la puntuació que marca l'informador conjuntament amb les proves físiques que se fan i conjuntament amb l'examen tècnic se fa una mitja i d'aquí surten els 10 convocats per anar a tercera divisió o els 20 que van parar per dir alguna cosa, sí, per segona catalana o primera catalana. Els àrbitres se juguen molt també, tenen pressió.
És a dir, el partit és la prova pràctica, perquè ens entenem.
Exactament, el partit és la prova pràctica, tot el partit evidentment no tenen informe perquè no tenim a Catalunya tants informadors per a... però bueno, tenen 3 o 4 informes a la temporada per mig i això és una part, el 33% al millor d'una puntuació total que acaba a final de temporada i allà se convoquen els àrbitres que tenen que pujar i per això els àrbitres estan molt molt, molt posats i hòstia Toni, tindré informe, ostres, estic molt content perquè...
Els preocupa això?
Sí, les preocupa, però jo intento de que això no sigui una preocupació. O sigui, tu tens que fer el teu partit.
Clar, perquè si estem més preocupats que hi hagi un informador del partit,
sí,
tindrem un problema.
Evidentment ells no ho saben. No saben si tenen informador. Això és una cosa que...
No ho saben ells?
No ho saben que tenen informador. Això és una cosa del comitè tècnic que envia un informador totalment de forma discreta i l'àrbitre no sap res. Però clar, ells saben que tenen 3 informes al 4 a la temporada i sempre pots dir, Toni, què tindré informe? Bueno, tu fas el partit com si tens informe o com si
o
no
com
tens
si
no informe.
Sí.
Tens que treure el partit amb unes garanties. I això és el que nosaltres intentem.
Un partit que es preveu que pugui ser decisiu per un títol, per un descens, un derbi, qui l'ha de xiular? El veterano de turno?
Aquesta pregunta és bona perquè me la fan sempre.
Sí, no, jo m'imagino ja.
Mira, nosaltres, jo tinc la sort que quan vaig entrar al comitè, a la delegació, pues, vaig continuar amb la gent que estava treballant i algunes incorporacions, però algo que tenen molt, molt subit i molt clar els que designen els àrbitres d'aquí, evidentment intentem mirar mirem les classificacions dels equips, evidentment quan comença la temporada no, però quan arriba aquest punt que estem ara més o menys, si hi ha un primer amb un segon, intentem enviar un àrbitre que jo entenc com a delegat i com a responsable en garanties.
Que té garanties.
De categoria. Una segona catalana, primera catalana només tenim el casteller, pues bueno, ojalà que l'any que ve tinguéssim 2 més, o el tercera divisió, que ara no ho tenim, està lesionat, l'Alfonso, i intentem sempre enviar un àrbitre en garanties. Que després no surt bé, mala sort, però no, no, el que no farem és enviar un àrbitre que no, per mi, com a delegat, que jo soc màxim responsable, a mi no reúne aquestes característiques per a aquest partit.
Les designacions es fan en funció del tipus d'enfrontaments, del si hi ha alguna cosa en joc, de si...
Bueno, a veure, fins a aquestes alçades de la temporada, les designacions, el futbol base i tot això, evidentment, es fan, pues, cada àrbitre, evidentment, un nano que comença amb 14 anys, jo el que he dit abans, lo tengo entre algodones, pitant alevins, infantils, té molta qualitat, però no ficaré un nano a pitar un partit de juvenil un quart de catalana, si no té garantia de tot això. Evidentment, les designacions, si és un partit important, ja ho saben els designadors i ja intenten, el que t'he comentat, ficar un àrbitre de categoria. Però a vegades una cosa, a vegades un àrbitre veterano té dret millor el partit que un àrbitre de categoria. Per què? Perquè l'àrbitre veterano sap perfectament, com jo dic, com torear aquest tipus de partit.
Com gestionar una situació complicada.
Gestionar i peritar el partit, cosa que un àrbitre jove de categoria va a lo millor amb el reglament
A rajatabla.
A rajatabla, sí. I el club diu, hòstia, que a mi m'agrada més el veterano, que deixa jugar. Això també una mica tenim veteranos, evidentment, molt qualificats.
Molt qualificats, evidentment.
Evidentment que sí, evidentment. I tenim partits també així.
Sempre esteu en el punt de mira.
Sempre estem i estarem. Sempre.
Jo abans li feia la reflexió al Toni, i ara t'ho torno a preguntar, no? Fins a quin punt les noves tecnologies poden ajudar a millorar ja no el nivell de l'arbitratge, sinó el nivell de, entre cometes, polèmica que generen un partit. Hi haurà qui defensa la nova tecnologia com un suport que ha de ser imprescindible. Hi haurà qui dirà que al moment que tu posis el que hi ha al bàsquet, per exemple, l'instant replay, doncs això anirà malament perquè el futbol perdrà la seva essència, la seva polèmica. Què en pensa el Toni Artero de tot això?
Jo ja te vas comentar.
Ja m'has contestat, però ara que ens
escoltis... Sí, sí. No, perquè hem parlat de tot una mica. Sí. Jo ja t'he dit que, a veure, les noves tecnologies, en què? Tu me deies, bueno, una jugada, potser que un penal, no penal, i sempre poso el mateix exemple, lo torno a dir,
sí?
Ara públicament.
D'acord.
Tu imagina't, un partit Barça-Madrid, Barça-Atlètic-Madrid, un derbi, o que sigui, al camp, 80.000 persones, 300 periodistes, i ara què fem? Bueno, pues posem un monitor, vale, perfecte. On lo col·loquem? Al mig del camp, vale. Ja estem al camp, amb un monitor al mig del camp, amb totes les persones que te dic mirant el partit i milions de persones parlant. Ara hi ha una jugada de penalti. Penalti o no penalti? Qui pren aquesta decisió si és penal? El quart àrbitre? Vale. Qui és el quart àrbitre? És un àrbitre de segona divisió B. T'ha qualificat.
No, però el que porta el monitor, per exemple, Toni, aixeca la mà, o sí. pel pinganillo famós, vale. Ara, l'àrbitre s'acosta a la zona del monitor...
I veu, espera, ja estàs perdent 3 minuts?
Tant, vols dir?
Bueno, des del moment que se para el lloc per el pinganillo... escolta, que aquesta jugada ha sigut penalti, pares, pipi, un moment que vaig a consultar, vas cap al monitor, en aquell moment que vas cap al monitor ve l'entrenador local, el visitante, el delegat, l'utillero per mirar el monitor, per dir alguna cosa,
però hauria de ser una zona acotada, no? No sé, dic jo,
jo ja t'he dit abans, jo no sóc partidari
no ets partidari?
No, perquè és que no solucionarem res. Ara, que me digues una jugada de gol o no gol, també et deia quantes jugades hi ha a la temporada de gol o no gol. Però a lo que és el futbol, l'essència del futbol, un penalti o no penal, dius, hòstia, un penalti molt clar, però és que penaltis molt, molt clars ja se piten. Molt clars ja se piten. Tu me deies lo del bàsquet o lo del tennis, però que no té res que veure amb el futbol. El futbol és un joc actiu.
I com és que hi ha penals tan clars que no xiulen?
Perquè no es veuen.
Intuïa la resposta.
Però no, però que és així.
Sí, sí, sí.
És que és així. Jo t'he dit moltes vegades que jo he pitat partits de primera divisió a nivell internacional i després, evidentment, es miro a la tele una i dues vegades i dic, però com jo no he vist això a 4 metres meus, però com no he vist això? I una jugada tenim, una jugada amb el Presi, amb el Xavi Moreno, a València, un partit, sembla que recordo que era un València-Real Madrid, una jugada molt a prop d'ell i a 5 metres meus, una entrada impressionant i nosaltres no vam veure res. Mires el vídeo o a la nit i dius, Xavi, Toni,
aquí l'hem basat, però...
com un envisió, i estava el tio a 4 metres meus. Dius, per què? Pues perquè no l'ho he vist. I això ho dius a un espectador o a l'entrenador, diu, com no has vist això? Però no l'ho vist.
Clar, ara tot és més fàcil, hi ha cents de càmeres,
sí,
en un estadi de futbol.
Sí.
Cents, exagerat, sí, sí, evidentment, sí. Però ara, evidentment, t'ho repeteixen 2, 3, 4, 20 vegades.
Sí, veus la jugada 40 vegades i sempre...
I fins i tot hi ha algunes que
encara... I tens la dubte.
Sí, sí.
És que, si tu te poses, sobretot, te poses a analitzar el fora de lloc, diu, mare meva, com ha acertat aquest assistent en aquest fora de lloc? Si és tan...
Sí, sí, tan... Just.
Tan just, ha acertat. L'arbitratge és molt més del que es veu a la tele i el que es veu als camps, parlem de lo nostre, del futbol nostre, que és el futbol d'aquí. Molt complicat. Tu posa't àrbitre. Jo sempre te dic, a vegades hi ha un amic que diu, és que l'àrbitre s'ha equivocat. Digo, té, el xiulet i pita un entrenament d'un Benjamí, un Alevín. No dures ni 3 minuts. Ara tu em contestes, clar, però l'àrbitre està preparat i per això cobra, i etcètera, etcètera. Té raó. Però per això llegim tot el que llegim.
Hi han camps conflictius, hi han equips conflictius. Bueno. Això, el col·lectiu arbitral ho sap, ho desconeix, és a dir, vaig a xiular, què sé jo.
Mira, si tenim una sora a l'arbitratge català...
Sí, no vull dir noms, però...
No, és que si tenim una sora a l'arbitratge català és que tenim un president que s'entera de tot.
Ja.
S'entera de tot. De tot. Hi ha equips conflictius? Bueno, hi ha equips més bons o con un comportament que no és de tot correcte, però és que el nostre president s'entera de tot perquè és, és una persona que està si tenim 24 hores té 26 hores pegado al telèfon, al mail, t'envia un mail a la una de la matinada, que això, i té un control total. Evidentment aquests camps que són conflictius intentem dintre, per part de la federació i per part del comitè, reconduir aquest jugadors o aquests equips, però la veritat que no tenim tants problemes a l'arbitratge català, de veritat, eh?
Ha disminuït el nivell conflictiu?
Sí, sí, molt. Segur, molt. Jo aquí al Penedès, jo problemes, de veritat, problemes, almenys queixes que jo tingui de cara a mi delegació l'any passat, una queixa o dues queixes de clubs, tots els partits que es juguen.
Anem a l'extrem, Toni. S'han viscut situacions molt, molt dures fins al punt d'arribar a l'agressió. És a dir, àrbitres que han estat agredits.
Sí.
Això és molt trist.
Sí, sí. Molt trist i gràcies a Déu la federació està amb la campanya del Joc Net intentar polir totes aquestes circumstàncies que amb el... jo que dic una cosa, estem al 2015, no estem,
sí, sí.
No estem a l'any, jo que sé, l'any fa 20 anys que jo començava, que arribaves a un camp de regional i hi havia 2.000 persones al camp perquè no hi havia més equip, i sí que hi havia abans més problemes i més, però ara realment jo crec que no hi ha tants problemes. Jo crec que no, jo crec que sí que i jo te dic una cosa, hi ha més problemes a vegades entre el públic en si, entre ells,
sí,
que entre l'àrbitre. Perquè a vegades me truca algun àrbitre, Toni, he suspens el partit. Ostres, t'ha passat alguna cosa? No, entre ells. S'han liat entre ells, entre jugadors, entre pares, però no, a mi res, A mi res. Digo, ostres, pues, què vol dir? Que potser la societat està, sí, desenfocada.
Sí, sí, no.
Entre ells que entre l'àrbitre.
En qualsevol cas, també tenim aquella certa sensació que l'àrbitre sovint, o en la majoria de casos, es pot sentir molt desprotegit, no?
Sí, bueno, és que l'àrbitre està sol.
L'àrbitre arriba al camp sol, en el cas que bueno, està ell sol, o amb la tripleta, evidentment, amb els assistents. En el cas
sol, però anem a matisar una cosa, els àrbitres que comencen ara a arbitrar nunca mai van sol, sempre va amb un àrbitre, justament el que et deia, compromís. El compromís és un àrbitre de tercera catalana, o segona catalana, o més amunt, que acompanyen aquests àrbitres desinteressadament per fer-li una formació que ja li donem al comitè, però continuem durant aquest procés de formació. I aquest és el compromís. Tu em deies, el bon àrbitre, aquesta és una faceta d'un àrbitre que està de segona catalana, primera catalana. Anar amb els àrbitres nous,
amb els novells que comencen,
ensenyar-li com té que gestionar els delegats, l'ordinador, les actes, i tot això és el compromís que dius, pues sí, ja té una mica de destellos d'àrbitre, bo. I després amb el camp, evidentment, sempre se refleja una mica tot el que fas fora, dintre del camp.
De la mateixa manera que quan tu veus un criu molt petit li veus maneres i penses aquest arribarà lluny. Això amb els àrbitres també? Hi ha aquell ull clínic?
Sí,
o costa més, Toni?
Sí. No, a veure, tenim la sort de que al comitè català hi ha gent molt preparada i gent que portem molts anys i que s'equivoquem poques vegades, eh? Si veus un àrbitre, jo el que te comentava abans, tinc un nano amb 14 anys que pita molt bé i jo penso, dic, hòstia, aquest nano pot arribar. Però clar, saps què passa? Jo també, el que t'he comentat abans, que aquest any m'ha plegat un àrbitre amb 14-15 anys perquè no ha aguantat la pressió. Diu, quina pressió? O sigui, arribar al camp i que hi ha algun descelebrat que t'insulti, que
reinsults,
sí, sí. I mira que els cuidem, i intentem enviar-lo a camp on no hi ha, en teoria, no hi ha conflicte. Uh-huh. Però aquest àrbitre, sí, evident, sí que normalment és l'àrbitre que diu, aquest pot arribar. Per qualitat, per perfil, però que tenen en compte també que un nano de 14 anys a 18 dona un canvi que igual te fa 1.000 metres d'alçada més.
Sí.
És el que te vull dir, però normalment sí que tenim un bon ull, tant el president, que és un lince, com jo dic, de veritat, sí. És un tio, i la gent que rodea el president, que ell, tenim la sort de tindre, que ell té un gran equip, i aquest equip es veu pues, coño, en àrbitres de tercera divisió que són molt joves, intentem ja a partir de segona B, pues, bueno, la cosa és Madrid, lo que gestiona una mica tot això, però el treball que s'està fent jo crec que és immillorable.
Jo sempre he pensat, i com jo, igual uns quants més, mai seria àrbitre.
Bueno, jo potser te diria mai seria periodista. Perquè no sé de què va el tema. Jo crec que també és devoció.
Sí.
És algo,
és a dir, quan un nano, com deies, de 14 anys vol ser àrbitre,
sí. Jo vaig començar als 13. Sí,
tu planteges lo diferent. Per què volies ser àrbitre?
Pues no sé, jo que
et venia de família,
no, que no? Va, res. Jo vaig començar jugant a futbol al pati del col·legi i faltava un àrbitre i jo amb 11-12 anys me'n recordo que jo posava a arbitrar.
Ja tenies fusta.
Ja m'agastava, sí, m'agradava, sí. I un dia pues, me va agafar un del consell escolar d'allà del Maresme i diu, hòstia, pues, que no t'apuntes a àrbitre. Bueno, vas començar amb futbol sala i tot això i als 13 anys ja me van passar a la federació. És raro, sí, com aquest nano que tinc en 14 anys, no tinc entre algodones. Perquè no vull que intentar que tot això que com un vivero.
Has estat més de 30 anys en el món arbitral,
sí.
has xiulat, has estat a, bé, com deies, primera divisió
internacional, partit de Champions.
Clar, tot això no té res a veure amb el que
no.
Amb el que veiem nosaltres, no?
Per això és bo. Per això és bo aquesta experiència, que diem com és que clar, dintre del comitè la majoria són àrbitres que han estat a la lliga de futbol professional, president està a primera divisió, hi ha molts directius que han estat en categoria nacional, i jo el que dic una cosa, després de 30 i pico anys algú sabré d'arbitratge. Sí, algú, clar,
algú queda,
clar,
no?
Algú queda. Tu dius, clar, és molt diferent. Jo he estat un partit de Champions, jo, per dir alguna cosa, una semifinal, un Bayern de Múnich Milan, dius, ostres, i després vens aquí, vas a veure partits de nanos, però bueno, que això és lo bo, adaptar-se a tota la situació. Jo sempre dic que l'arbitratge, com tota la vida, és circumstancial. Jo estava a un camp i després pues, m'anava a veure un partit de nens i amb tota l'alegria la i tot el dir, ostres, pues, la meva experiència...
Aleshores, perdona, Toni, quina diferència hi ha entre una semifinal de Champions i un partit, què et diré, de tercera catalana?
Bueno, pues, la il·lusió de l'àrbitre és la mateixa. T'ho dic així de clar, la il·lusió que té un àrbitre, tu un àrbitre de los que jo tinc aquí, li dius, ostres, aquesta, ja has pujat a la tercera catalana, i és que te fa una festa, i jo dintre de mi digo, mare meva.
És com aquell que dona el carnet de conduir,
sí,
no?
Digo, mare meva, que no te queda res, no te queda res per arribar a dalt del tot, jo no dic per mi, perquè jo sigui el Toni Artero, perquè pot ser Pepito López, em dona igual, qui sigui, però... La il·lusió que jo tenia de sortir un partit de Champions, pues clar, és una il·lusió que dius, ostres, ja has tocat a dalt del tot.
El sostre, sí.
Bueno, el sostre, però un nano de tercera catalana, de segona catalana, o que comença a arbitrar, la seva il·lusió és el partit que pita el diumenge. La mateixa que té un àrbitre que pita una semifinal de Champions. És el mateix. I té que ser així. Aquest nano no pot pensar en un partit de Champions. I jo sempre li dic, tens que pensar en objectius curts. Sempre tens que tenir un objectiu a la teva vida. I és el mateix. Jo tinc il·lusió, tenia molta il·lusió d'estar allà i l'àrbitre té il·lusió de pitar un partit de tercera catalana.
Perquè clar, de la mateixa manera que un futbolista que comença la seva aspiració, la seva gran aspiració és jugar doncs, a l'elit, l'àrbitre també ho pot pensar, no?
Sí, sí, i cada vegada més.
Dir, jo vull arribar a ser internacional. Clar, i xiular un gran aconteixement, digue-li mundial, digue-li europeu.
I això és bo, això és molt, jo t'ho dic, el que és la competència esportiva a nivell d'àrbitres és bo, clar, i tots els àrbitres pensen, ostres, jo sempre li he dit, per què no arribaràs a ser internacional o arribar a primera divisió? Per què? Què té aquest àrbitre que està a la tele que no tinguis tu? Pues tu pots arribar igual, amb treball, esforç, i evidentment el que hem dit que no és la sort, pues pots arribar, per què no? Igual, pots arribar exactament igual, però clar, tens que treballar molt, molt.
M'imagino.
Jo sempre li dic a l'àrbitre, ni entreno per tu, ni estudio per tu, ni faig un compromís per tu, tens que ser tu el que faci totes aquestes coses. Jo te dic el que tens que fer, i a partir d'aquí, si ho tens que fer, fer-ho la millor manera possible. I cada vegada tenim més compromís per part dels àrbitres.
Quan arriba el cap de setmana és allò que creuem els dits i preguem tots plegats perquè no passi res, Toni?
Sí, 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 perquè jo el diumenge entre les 4...
És a dir, quan menys em soni el telèfon, millor.
Millor, millor. I jo, mira, el dissabte ja truco...
Tu pateixes molt el cap de setmana?
Sí, home, clar, amb, sobretot els àrbitres que comencen ara, i després miro les designacions i dic, ostres, aquest àrbitre va arbitrar el camp X. Uf, que conflictiu aquest camp, eh? A veure el que ha passat. I jo sempre li dic, truca'm després del partit, i em truquen. Toni, ha anat bé, ha passat això, ha passat l'altre, i em truquen després del partit, sobretot els àrbitres que tenen partit d'examen. I clar, veus camps, o veus àrbitres que són joves i que a l'Esteban, Toni, l'he posat un infantil. A veure, d'on l'has posat? Vale, o truques a les dues vegades, com ha anat la guàrdia, com està la guàrdia? Bé, no ha trucat cap equip. Això és important. No pensi la gent que no, nombres el partit... i ja està. Jo crec que treballem més els directius al cap de setmana, a part de tota la setmana, en pensar que tot surti bé. I tenim el delegat, també, en aquest cas el Manel Durant, que sempre em truca. Diu, Toni, com ha anat el cap de setmana? Algun problema? Això sí, el diumenge a la nit. Sí, perfecte, sí. Manel, ha anat tot bé, i ell està content, i nosaltres, pues jo respiro.
El tema de l'esprai...
Bueno, el tema...
Abans que parlàvem de les noves tecnologies i la seva...
Sí, bueno, bueno, a veure, és una cosa que no està de més. I això, bueno, els jugadors li marquen el que és la distància, però jo crec que també, si l'àrbitre té la suficient personalitat, per el que dic, ara passem una mica en l'arbitratge professional, de mantindre aquesta personalitat i que la distància estigui sempre a 9-15, l'esprai no se necessita. Però per què han fet això? Perquè a vegades, bueno, el jugador ja saben com le posa la distància 9-15, sí, sí, no, i s'adelanta a 1.000 metres.
La tendència és evident.
Sí, a lo millor psicològicament pel jugador diu, ostres, de la línia no pot passar. Saps què t'ho vull dir? I funciona. Molt, pues sí, el 80% de les accions funciona del que el jugador sap on està la pilota, l'àrbitre també sap on està la pilota i la barrera, on té que anar. I la veritat que, bueno, no està de millor, no ve malament això. Passa que l'àrbitre a vegades sembla un Robocop. Clar, porta el VIP del, abans dels banderins, porta el pinganillo, porta l'esprai, té que córrer, que no se l'escapi a vegades. No sé, jo crec que tot això és bo per l'arbitratge, però cada vegada li estem donant més instruments als àrbitres.
Sí, sí. Se'n parla massa, no?
Sí, se'n parla massa de coses que no són significants per el conduir un partit. L'important de l'àrbitre és que estigui al 100% ficat dintre del partit, no que estigui pendent si se li cae l'esprai, si se li cae el pinganillo de parlar. Pues, si se te cae el pinganillo, pues vas al quart àrbitre, se lo deixes con lo que ja fan i céntrate al partit. Abans no hi havia res d'això, jo quan vas començar, quan vas arribar a la segona divisió, nosaltres no teníem res d'això, i el partit traiem, sí, igual,
que es deia pelo,
pelo.
Sí, sí.
Mirant a l'assistent, com deu ja l'assistent, i això també s'ha... Això sí que els àrbitres ja s'han acomodat.
Ui, el tema dels assistents també...
Bueno...
Donaria per una altra xerrada, no?
Tot sí, donaria... Problema, no, que l'arbitratge donaria no per una xerrada, sinó
per unes quantes.
Per moltes xerrades. I coses interessants, ja del que t'he comentat abans, de cara als jugadors, al públic en general, que totes aquestes coses...
Hauríem d'anar tots a classe, em sembla?
Bueno, sí, no, però clar, tampoc té l'obligació de saber de futbol,
evidentment.
Passa pel futbol, però sí que seria, a mi m'agrada, no? Intento no parlar de lo que no sé, però de lo que sé, intentar por todos los medios, pues la meva experiencia, aportarla tant en àrbitres com en aquest cas a tu, si m'ho demanes, qualsevol mitjà de comunicació.
Entre Mateu Lagoz i, no sé, què et diria jo, Teixeira Vitienes, hi ha un intermig, suposo, no?
Jo crec que millor no parlar de l'arbitratge, perquè, a veure, Mateu Lagoz ha sigut un àrbitre que és un àrbitre peculiar, un
àrbitre que deia
jugar moltíssim, com a nivell anglès o a un nivell... que dintre de l'arbitratge europeu agrada i de fet està a l'elit,
sí, sí,
de l'arbitratge europeu.
Però això és perquè ell és així? Perquè li han ensenyat a fer-ho així?
No, perquè és així. Això no, la personalitat la portes dins. No s'aprende això. Com jo dic, això no s'aprende, això lo portes dins. La personalitat, hi ha persones que... Tu mira els àrbitres que hi ha a primera divisió i tu mira un perfil d'un àrbitre i un perfil d'un altre. Hi ha àrbitres que deixen seguir continuar més, de que són més dialogants, hi ha àrbitres que són més rigidesa, no sé, són coses que són la personalitat de cada, no pots canviar-ho, tu no canviaràs mai a Mateu Lagoz. Un gran àrbitre, i sobretot de cara a Europa. Hi ha gent que no estarà d'acord amb mi, bueno, pues, que no estigui d'acord, per a mi és un company, i a part que m'agrada la seva manera d'arbitrar, molt, però molt.
Estaries més a la línia de Mateu Lagoz?
Bueno, no, de tots, perquè tots tenen coses bones. Si agafes de tots, tot tenen coses, elegància, perquè clar, anar a fer un informe d'un àrbitre no és fàcil. Desglossar un àrbitre. Si estàs ben físicament, si tens una carrera elegant, si tens unes diagonals profundes, si tens energia, si disciplinàriament estàs bé. Jo faig un informe d'un àrbitre i me tiro 3 hores a casa fent l'informe.
Caram.
3 hores,
no,
de que agafo apunts a que estic tranquil·lament a casa fent l'informe, perquè són moltes coses i Mateu Lagoz té unes qualitats molt bones i jo què sé, i un altre àrbitre, pues, Gil Manzano, extremeño, per a mi és de lo millor que hi ha, però no a Espanya sinó a Europa, jo per mi, un àrbitre que té tot el que m'agrada a mi, no? Però ja t'he dit que la plantilla, si et pots analitzar àrbitre per àrbitre a primera divisió, és el millor que hi ha a Europa en diferència. I som els... Bueno, ja tens aquí, tenim 4 àrbitres a l'elit de l'arbitratge europeu. Però algú serà. Algú s'està fent bé dintre del Comitè Nacional.
Quan...
I un català, eh?
Sí.
I un català, que és molt important i que la sabi que és en Xavi Estrada, sí, un sí. Català que està a l'elit de l'arbitratge europeu, això... que prenguin nota la gent que algú s'està fent bé.
Quan un personatge, dic personatge, del tipus Mourinho et surt en una roda de premsa i et comença a citar noms d'àrbitres,
bueno, que estem parlant d'algú, ja no s'estem anant de lo que a mi m'agrada, que és el futbol de casa nostra, al futbol professional. Jo he coincidit amb ell.
Però clar, jo et toca, no?
Sí, home, clar que em toca, perquè jo he coincidit amb Mourinho quan estava al Madrid.
És a dir, estàs posant en dubte la honestedat.
Sí, sí.
D'una persona.
I és una persona peculiar. Si llavors... Si
o et surt el típic dia amb un paper, amb 13 errades arbitrals...
Bueno, perquè el Madrid té una persona que la seva feina és aquesta.
Sí.
És... pues agafar notes de lo que fa l'àrbitre bé, lo que fa malament, o lo que donde ha tingut un error, donde no ha tingut un error. Però això és molt subjectiu, com jo dic. Tu pots, bueno, l'àrbitre s'equivoca. Bueno, s'haurà equivocat per tu, per la teva apreciació. L'àrbitre per ell l'ha fet molt bé.
És cert allò de que tant et donen, tant et treuen? O no estàs d'acord amb aquesta
teoria? Jo no estic d'acord. Tu creus que un àrbitre...
Però a veure, és a dir, cosa... al cap de la temporada... t'han donat però també t'han tret, és a
però escolta'm, jo sempre poso un exemple. A veure, tu creus que un àrbitre sortirà al camp, arbitrarà per dir alguna cosa al Barça i pensar que en el minut 56 li pitarà un penal i expulsarà el Piqué? Tu creus això?
No, jo no ho crec, jo
però vull... que això és impossible,
vull entendre
que... no, però és que això dintre del cap de, perquè el cap de l'àrbitre és com el teu i com el meu, eh?
Sí, sí, no,
una mica, el meu una mica més gros, una mica més d'això, però té el mateix, eh? Sí, sí. És una persona humana, una... i l'àrbitre surt al camp però al 100% de fer una feina excel·lent, perquè té un observador d'àrbitres que li fa una puntuació i li va a la categoria. Si va a fer-lo el millor possible. Però no això de que sí, que el millor, per circumstàncies, perquè al final acaben, me dan tanto i recibo tanto. però això són circumstàncies, no? Ni perquè l'arbitratge, perquè al millor dius, hòstia, m'han pitat 4 penals i a favor i 4 en contra. Quina casualitat? Pues casualitat.
Uh-huh. En un partit es poden xiular tranquil·lament 10 penals.
Clar, i després diu, per què li piten més penals a favor al Madrid del Barça? Pues molt fàcil, no?
Trepitja més àrea, no?
Bueno, se lo pitaran a los Asuna, amb tots els respectes.
Trepitja més àrea.
Claro, jo quan arbitrava diu, ostres, que a los Asuna, amb tots els respectes a los Asuna i a l'Ogroñés.
Sí, sí.
Diu, és que li piten, clar, però és que no poso tant de mig camp. Si posen 5 tios en línia i 3 al mig del camp, com li pitaran 4 penals? Al Madrid i al Barça, el seu joc és 80 minuts a 3 quarts o dintre de l'àrea. Mm-hmm. Evidentment, les possibilitats són del 80% que te piten penal. Dius que l'àrbitre, i d'aquest 80% que te piten penal és que s'equivoquen o no s'equivoquen, perquè són jugadors no ràpids. Una cosa el que tu ves a la tele, eh? M'agradaria un dia que estuvieses a Llespa seguint un tio d'aquests. Jo me recordo quan jo arbitrava que jo tenia a Raúl, a Ronaldo en el Madrid, perquè el Barça no ho feien, perquè eren catalans, i no podien fer el Barça ni l'Espanyol, i cada vegada que arbitraves al Madrid, o al València, amb el Villa i companyia, és que era morir-te de lo ràpids que eren. De lo ràpid que jugava en aquell moment. És que està,
sí, sí,
no 200, 300% concentrat. Per això dic que l'àrbitre que arbitra el Barça, pues ve 300%, perquè ja sap el que se trobarà. Un joc superràpid i superdifícil d'arbitrar. I que moltes possibilitats de penalti. Per què? Perquè juguen a l'àrea.
Sí, sí,
és així,
tan fàcil com això.
Clar, tu mira un equip com jo, com per dir un Elche o un Almeria, un equip d'aquest, quantes penaltis a favor l'han pitat? Evidentment no arriben a l'àrea, perquè el seu lloc és un altre que el futbol del Barça o el Madrid, o l'Atlètic, o qualsevol d'equips d'aquest.
Mm-hmm. Acabo. Cua per arbitrar no n'hi ha, abans t'ho preguntava fora de micròfon, i em deies no, evidentment que no n'hi ha.
Home, ja t'he dit que l'any passat a Catalunya hi ha 2.000 àrbitres aproximadament, i l'any passat, no sé si m'equivoco en alguna dada, crec que se van apuntar al curs 800 àrbitres i d'aquests 800 van quedar 300 després de passar el que
sí, sí, la criba,
sí, corresponent, sí, que és una reunió personal i uns exàmens físicament, i van quedar 300. Hi ha molts que s'apunten, molts que no reunen els requisits que vol el comitè, i a partir d'aquí sempre intenta el comitè, el que no ficaran són de 2.000 a 3.000, perquè llavors no hi ha partit per tots els àrbitres, i sempre intenten els que se van per l'edat i tot això, pues recuperar-lo amb aquesta gent jove, sobretot l'edat és primordial, si contra més abans millor. Diu, és que són molt joves, ja, però és el que demana el futbol europeu de la Federació Espanyola de Futbol.
És a dir, la carrera de l'àrbitre és curtíssima.
Sí, sí. Ara actualment sí, és molt curta. En l'aspecte aquest de que un àrbitre, si no comença amb 14 o 15 anys, difícilment, no sé que sigui un àrbitre que sigui, potser comença al 18 i explota, difícilment arribaré a dalt. Perquè clar, ara t'estava dient abans, a la prèvia t'estava dient de que hi ha un àrbitre de segona divisió A amb 21 anys. Aquest nano, a quina edat comença a arbitrar? Als 14 o 15?
Mm-hmm.
Per això nosaltres des de l'àrbitre, jo, el missatge que vull donar és això, és que hi ha àrbitres molt joves, sí, però hem que tindre paciència amb ells. I l'arbitratge català demana, i l'arbitratge català, l'arbitratge espanyol demana això, el que demana. I per això tenim àrbitres joves, mm-hmm, però que no dubti la gent que estan molt ben preparats.
En resum, i per acabar, per molt que parlem, per molt que intentem educar, per molt que formem, per molt que tantes i tantes coses, continuarem tenint sidrals, protestes,
clar,
Toni.
Clar.
I tot això ho poses dintre la coctelera i forma part d'aquest còctel.
Clar, sempre que sigui l'esport, que sigui amb educació, amb respecte, i tot això. Jo sempre dic que l'àrbitre surt al camp amb una motxilla plena d'errors. I aquesta, l'important és no obrir aquesta motxilla,
ja,
intentar que els errors es queden dins. Però el futbol és tan bonic de que si tenim educació, i tant com amb els pares, amb els àrbitres, amb els mateixos jugadors,
i tots plegats,
tots, és un esport tan bonic i que mou masses, de que, escolta'm, per això la federació té una feina cada vegada difícil i està amb el joc net, amb el joc, jo crec que al final ho aconseguirem, perquè, ostres, estem parlant d'un, sí, país educat i culturalment molt,
molt ric.
Molt ric. Per això t'he dit que jo crec que aconseguirem això.
Molt bé. Toni Artero, t'agraeixo que avui hagis compartit aquests minuts amb nosaltres.
I a vosaltres també.
Que vagi molt bé. I sort. Bueno, això de la sort que dèiem abans...
Bueno, aquesta frase no és meva, però jo crec que es reúne dos frases molt bones, és la preparació i l'oportunitat.
Sí. La bona preparació i l'oportunitat d'estar...
L'oportunitat a tots li arriba, jo crec que a tots, tard o temprano, sempre arriba l'oportunitat. Que t'he preparat.
Toni, gràcies. Fins la propera. I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda.